A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui ens torna a acompanyar la mateixa convidada especial de l'últim podcast, la Rosa. I és que, com ja vaig dir, el podcast que vam gravar al Teta Fest va ser curtet i volem seguir donant a conèixer la violència obstètrica perquè és a través de la informació on podem tenir el poder d'evitar-la. I, de fet, tot i així, la Rosa tenia la informació i també va patir violència obstètrica mentre paria el seu fill fa 5 mesos. Una cosa recent i indignant. És que increïble que tot i expressar la seva decisió de no vull aquesta intervenció, no se la va escoltar, ni a ella ni al seu company. I aquí és on es posa de manifest, una vegada més, fins on arriba la normalització d'aquest tracte sense respecte cap a la dona gestant, parint o en postpart. Des dels professionals mèdics, però també entre les dones i els o les seves acompanyants. Perquè, com ja vam dir, a vegades no se n'adonen que estan patint violència obstètrica. Molt bones, sóc l'Estela Prado, terapeuta maternal i la veu principal d'aquest podcast de maternitat i criança conscients. I vull donar la benvinguda a la nostra convidada. La nostra convidada especial és especial perquè és mare i està aquí cuidant del futur d'una personeta, del seu fill. Benvinguda, Rosa.
Bona tarda, un plaer tornar a estar aquí.
Que bé, me n'alegro molt. I dir-te que moltíssimes gràcies, com dius, per tornar a estar aquí entre nosaltres. I què volia dir? Doncs això, que jo he parlat d'indignació, que quan tu vas patir la violència obstètrica, no sé, bueno, segurament indignació n'hi ha i segur que aquesta paraula representa tristament a tu i a moltes més a moltes altres dones, perquè, bueno, segur que és indignant i no sé si li vols afegir alguna altra cosa o vols canviar la paraula perquè potser tens alguna altra paraula que defineix més i et deixo aquí el micròfon perquè expressis tot el que necessites.
Sí, són moltes paraules, per això l'agraïment d'aquest podcast, per poder, com deies, que moltes dones sàpiguen que hi ha coses que sí que són violència, perquè algunes no se saben, perquè sentim violència obstètrica i ens centrem només en el part. Però com molt bé has dit a la presentació, també n'hi ha durant l'embaràs i durant el postpart. I també dir que part d'aquesta violència no és tan obstètrica, que en aquest cas és que el reps per part del professional. Hi ha una gran part de violència que jo sento que reps per part de la societat i del col·lectiu en general. I per què? Perquè estem en una societat capitalista i patriarcal que permet que això sigui així. Llavors, que la indignació i moltes més paraules que li podríem posar serveixi. Dic, per què m'ha servit a mi la violència en el meu part? Per poder ara expressar i que serveixi per altres dones i per anar canviant aquesta societat. Que, a més, li sumem al país on estem i encara empitjora el panorama tot plegat. Llavors, per avui he preparat una llista de coses que jo he viscut i altres que sé que les han viscut dones molt properes d'aquest tipus de violència. No ens donarà temps d'entrar en cada cosa perquè seria hores i hores i hores de parlar, però com a mínim anomenar-les per dir, ostres, això no ho he de permetre i ho vaig permetre.
Exacte. O si ens ho trobem, no?, que poder dir, això és una de les coses que no, sí, per on no he
coses
de passar.
Coses que tenim normalitzades.
Exacte, també, no? El que jo deia, sí, totalment. Molt... Bueno, sí, com sempre dic, hem de fer molta feina amb el tema de la maternitat en general, amb els parts, amb l'educació. Bueno, a veure, sí. aquí estem fent la feina.
Mira, doncs aquesta, precisament, així ja comencem, és la primera cosa que he posat a la llista. En l'apartat d'embaràs, però serveix en general, que és la falta d'informació que hi ha en general de la maternitat, la falta de cultura popular. Hauria d'estar la informació real i verídica pels carrers, a les escoles, en les converses, i no tenim res, hi ha un buit. I què passa? Que llavors s'entra desinformació de pel·lícules, de sèries, de frases de l'època passada dels nostres pares, frases de merda, per dir alguna manera, de llorar en sanxar los pulmones, per posar l'exemple, o l'estàs malcriant, de tenir-lo en braços, etcètera, etcètera, doncs falta la informació verídica i real, o les pel·lis, la típica imatge d'un part a una pel·lícula, no real, o la maternitat superbonica, idíl·lica. Idíl·lica, tampoc és real. Sí. Llavors, t'embarasses i dius, oh, no sé res, tinc informació que vaig veient que no és així. Mm. Llavors, això és molt violent que la societat no tingui en el centre de mira la maternitat. La té totalment abandonada.
Sí, i d'abandonar i de costat. I alhora, també, això està molt bé que ho expressis, perquè és també que la pròpia dona s'interessi, no? Hi ha dones que, ah, estic embarassada, jo aniré al metge, ja m'ho faran, ja em diran, i no té cap mena de curiositat ni d'interès, perquè que realment, si anem a un hospital, bueno, a un lloc, no?, on ens acompanyen, també estaria molt bé que tot el que ens diguin sigués respectat i òptim. Aleshores, potser realment no ens hauríem d'ocupar de tenir tota aquesta informació, no? Però sí, tristament, estem en un món en què en aquest país ens hem d'ocupar de tota aquesta informació perquè si no ens passen coses com la violència obstètrica.
Yeah. Sí, no sé qui deia que ens informem més abans de comprar una rentadora o un cotxe que no de quan anem a fer-nos proves a l'embaràs o del dia del part, no? Mm. I aquesta passa també a la següent cosa de la llista, que em sembla també violència, que és que els professionals no estiguin actualitzats, perquè és el que dius, hauríem de confiar en el professional, però jo personalment no hi confio perquè no tothom està actualitzat en evidència científica, en que la ciència va avançant, i es queden això en proves obsoletes, en intervencions innecessàries, per això,
en protocols.
La dona, sí, la dona s'ha d'anar informant i contrastant amb el que el professional t'ofereix, que aquí ve la següent cosa, que és que hi ha proves durant l'embaràs, estem en l'apartat embaràs,
perfecte, anem per ordre.
Sí, doncs hi ha proves que et diuen que són obligatòries i no ho són. Ninguna prova cap és obligatòria
de
i l'altra...
Sí, sí. No cal ni que visites a cap matrona ni cap ginecòleg pel fet d'estar embarassada ni per parir. O sigui, ja és per la teva voluntat que tens ganes de fer-ho, però no estàs obligada a això, ni a visitar-les, ni a cap prova, ni res.
I hi ha que estar les... venen com que són obligatòries, però l'altra cosa també violenta és que no t'ofereixen l'alternativa, perquè hi ha proves que em semblen excessivament violentes i tenen alternativa respectuosa i no te l'ofereixen. Llavors has d'anar tu a defensar i a mostrar que coneixes aquesta alternativa, però bueno, em sembla això una part de violència que no estigui actualitzat.
Totalment. Totalment, sí, sí. Bueno, però aquí crec que ho dèiem l'altre dia, no? O jo ho he dit en algun altre moment. Partim, anem un punt més enrere. Qui ha d'estar actualitzat també és a les universitats que ofereixen la carrera de matrona, de matroneria o de ginecologia. O sigui, actualitzeu-vos aquí, per començar, no? Visioneu parts naturals, per favor. Bueno, estem a l'embaràs, a veure.
Doncs, sí, l'altre és les preparacions al part, el mateix. N'hi ha moltes que només t'ensenyen quines seran les intervencions que pots tenir en un part.
Ja.
És una preparació al part. L'altre, també, que són més sutils, però que és això que et mostra com anem normalitzant la violència, és que t'etiqueten durant l'embaràs d'alt risc o baix risc. Però baix risc és que estàs sana. Per tant, no li posis la paraula risc. Digues embaràs, embaràs normal.
Sí, sí.
Embaràs, simplement, però no, ja t'etiqueten de baix risc. Ja està aquí aquest alarmisme i que busquen patologia, no? Durant l'embaràs sembla que vas a passar exàmens que només busquen a veure quina patologia et poden trobar.
Sí, sí.
I l'altre també de l'embaràs és... haver de treballar. Per mi, la meva opinió, no s'hauria de treballar durant l'embaràs. No estàs malalta, però tampoc estàs en un estat que has de seguir produint perquè el capitalisme ho necessita, no? Has d'estar per cuidar-te, per alimentar-te, per passejar, etcètera.
Per descansar.
No s'hauria de treballar, exacte.
Sí, el primer trimestre, per favor, necessites dormir. O sigui, de cop dius, tinc molta son. Jo tenia la sort de no estar treballant, però jo pensava que la gent que està treballant i la gent que s'ha d'aixecar i anar a treballar i no pot dormir quan necessita, per favor. O avui em comentava una companya, que està una amiga que està de molt poques setmanes, però està que de tant en tant té nàusees. I clar, em diu, és que la feina, clar, és que és com... Em costa molt dissimular-ho perquè encara no ho vol comunicar. I em costa molt dissimular-ho, no? Perquè pues, de cop m'agafo la nàusea i estic allà que, parlant amb un client i ho he de gestionar. I això, sí, sí, estic totalment d'acord.
Que... Sí, això s'uneix amb el primer punt de falta d'informació, que t'embarasses i penses que no et passarà res fins que no tinguis panxa. Dius, no, no hi ha panxa, però estàs fatal el primer trimestre. Bueno, pot ser, que ho estiguis.
Sí, que això també és una cosa normalitzada, les nàusees, i no té per què donar-se.
No, no, jo no ho vaig tenir. No, no, no té,
jo
no té
tampoc. Jo crec, però que allà, real que... jo crec que allà el cos està avisant d'alguna cosa.
Sí, sí, sí. Mm. I però si t'embarasses i no saps tampoc ben bé de què va un embaràs i què et pot passar i com t'has de cuidar. No. Bueno, si et sembla, passem al part.
Som-hi.
Vinga, doncs no hi hagi el pla de part per part dels professionals. Mm-hmm. Sí, si el fem és perquè volem que se'l llegeixin i que el respectin.
I és un document legal, recordem-ho. I evidentment se l'hauria de llegir tothom. O sigui...
Sí. Tirar la placenta. Per mi és una cosa molt sagradeta i es fa com un, bueno, bueno, com una resta orgànica, no sé com li en diuen.
Sí, podem parlar de tirar o podem parlar de guardar-la per... No sé si es fa ara ja, però ma mare havia estat treballant en paritoris i ella les agafava i les guardava en un congelador. I de tant en tant venia una empresa que se les emportava i sembla que d'allà deien fer cosmètics i coses així.
Sí, sí, no sé què és pitjor.
No sé si encara es fa això.
Sí, diguéssim, però... no tractar-la com algú que és teu. Vull dir, la placenta és de la dona i del nen.
Exacte.
No,
el bonic que te l'ofereixin, que te l'ensenyin, no? que li vegi, la vegis com estava, lo sana o... Sí, sí, totalment. Mm-hmm. Mm.
Què més? No escoltar quan la dona està dient que té dolor o tractar-la com a que està exagerant. Mm-hmm. Això també ho sents molt, que sembla, i en l'embaràs també, que ets una exagerada quan manifestes el símptoma o el malestar que estàs tenint. Mm-hmm. També sentir-te fins i tot motiu de burla per quan decideixes parir a casa. Això també m'ha passat. Ja ets com la rara, la que està posant en risc, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha allí com una energia que sembla que no se't respecti del tot. També per part del col·lectiu i per part del professional.
Mira, aquí m'agradaria fer un incís perquè el Regne Unit, per exemple, si ets una, com dèiem, no, de baix risc o una embarassada sana, et conviden a parir a casa. Mm-hmm. Allà et posen les matrones del mateix hospital que t'acompanyaran a casa... Però la primera opció és pareix a casa. No necessites estar a un hospital ocupant una habitació, un llit i fent els primers dies o les primeres hores en un hospital, sinó vés a casa i pareix allà tranquil·lament. O sigui, mm-hmm. realment és el que diem, no? S'han d'actualitzar. Un part a casa és pot ser idíl·lic. O sigui...
Sí, sí, molt més favorable. Quan t'informes ho entens.
Exacte.
Sí, sí. Què més? Si, bueno, que les cesàries no siguin necessàries, això és claríssim, n'hi ha moltes que no són necessàries, però si són necessàries, que siguin respectuoses, perquè una cesària pot ser molt bonica i pot ser molt respectuosa. Mm-hmm. I crec que la gran majoria no s'està fent. I també, com dic, a vegades seria molt fàcil fer-ho bé i fer-ho bonic.
Sí. Que parlem, per exemple, de poder tenir l'acompanyant a dins amb tu al quiròfan, que hi ha hospitals que encara no es permet...
Poder posar la teva música...
Poder veure com surt el teu nadó, que ho facin, que ho facin lentament, tranquil·lament, que te'l donin després, sí, que no se l'emportin...
Que no estiguin parlant d'altres coses, o a crits, o no, energèticament...
Que cuidin l'ambient, sí.
I ja en el part en si, el part que tenim tan normalitzat per mi és, que és el que jo vaig acabar vivint, és totalment violent, intervencions innecessàries, estar en litotomia, o sigui, estar estirada horitzontal, que et posin la pia, els monitors, no sé què, o sigui, sembles un robot, t'enganxen un munt de cables i tubos i el sorollet de la màquina, i per mi totes aquestes intervencions ja són molt... necessàries i violentes, a no ser que sigui necessari per una urgència, està clar. També, que ja vaig comentar una mica la vegada passada, no poder escollir a la llevadora o no conèixer el ginecòleg abans. Arribar el dia del part i de cop trobar unes persones que t'estan tocant i fent coses que mai havies vist, per mi també és molt violent. I l'últim, que també molt important, que ja vam nomenar, haver d'anar a un hospital. Haurien d'haver cases, edificis, espais especials, només per embarassades, parts, postparts, fins i tot pediatres també. Espais de d'aquesta temàtica.
De nova vida, no?
Sí, mira,
per les, per, les vida. Per les embarassades, per les que apareixen, per les postparts, els petitons... Sí.
I que allí es pogués fer cesàries, es pogués fer intervencions, doncs tot, de manera això, respectuosa, sense malalts i accidentats.
I segurament també allà hi hauria un altre tipus d'energia, no? On la mirada respectuosa jo crec que aniria en augment, no?
Perquè es podria fer un espai bonic, per favor, perquè els hospitals són tan lletjos. Podem fer un espai una mica boniquet i agradable.
Sí, totalment. Llums càlides.
No tan fred. Ah, això mateix. Sí, sí. Vinga, passem al postpart.
Queden 5 minutets.
Va, doncs rapidet, passem al postpart. Una de les coses més bèsties que demostra la barbaritat de tot plegat és els 4 mesos haver d'anar a treballar. Trenca la lactància exclusiva, el vincle mare-bebé... Bueno, estaríem parlant hores, però mostra lo malalta que està aquesta societat, que als 4 mesos la mare hagi de tornar a treballar.
Sí, sí.
Que també quan hagi de tornar...
Però anava a dir que tenim en compte que altres països d'Europa tenen baixes maternals per de mesos i mesos, o un any, fins i tot.
Sí, exacte. Que quan has de tornar els llocs de feina no estiguin adaptats realment per una mare, per una lactància. Una altra cosa que també se'm fa a mi estrany que estigui tan normalitzat és que es passi al nen el cognom patern. Societat falocentrista patriarcal. Per què, no? Vull dir, podem passar els cognoms materns, també, als nostres fills, si som les que ja estem.
Ara, de fet, això ha canviat. Ara es pot escollir.
Sí, tot i que et fan passar una gincama burocràtica.
Sí? Bueno, a mi no em va semblar tan difícil. Jo ho vaig fer. Ara, això sí, el llibre de família, primer apareix el papa i després la mama.
Per exemple.
I després, no t'he dit el primer el meu cognom, doncs posa'm a mi primera. Però bueno.
Bueno, cosetes per reflexionar, que ja tot plegat fa el pack, no?
No sé si ho vols dir, però la mare se'n va treballar i el nadó on se'n va? Si no té el papa, no té la iaia, no té ningú, que se'n va a una guarderia d'aquestes que hi ha... 15 nens on no hi ha un sostén individualitzat. També aquí també hi ha tot un calaix.
En postpart també em sembla violent també com una pressió social que hi ha per la mare això haver de tornar al món, però no només laboral, sinó social, el ritme, això haver de tornar al món. Jo, per exemple, no en tinc gens de ganes encara i crec que les hormones encara no em deixen, però hi ha aquesta pressió també.
I si arriba el moment que les hormones et deixen, ja el teu nadó ja no et deixarà perquè va a tope i et necessita a tope. O sigui que... Sí.
I això, i si vols tornar mitjanament, doncs veus que la societat no està adaptada ni per lactància ni pels cotxets, per exemple. Dos mamis pel carrer, on van? O sigui, un bar?
Per quina, quina vorera?
Cerveses i no caben els cotxets i no els nens molesten i vull dir, no està preparat.
I les voreres? I quan el nen ja no s'està al cotxet perquè ja té vora l'any i ja vol gatejar i vol tal, a on? No? Sí.
Exacte, els parcs aquests que hi ha que per mi són també molt limitats. Sí, no està això, la societat no està preparada.
I mira, el parc quan fa bon temps encara, però el que diem, si és hivern o plou, com avui plou, què fas amb la criatura, no? Doncs,
I després, en canvi, el que sí t'obliguen, entre cometes, a fer és anar al registre civil, a la seguretat social, a no sé què, que també em sembla que posen molt poques facilitats i que no et ve gens de gust fer aquestes gestions en un postpart. També.
Totalment.
També em sembla violent dir que el postpart són 40 dies, perquè clarament quan ho passes veus que no, 40 dies no són res.
No, això ja ho he dit més d'una vegada, el postpart, sabem quan comença però no quan acaba, si és que acaba.
I després també anomenar que també hi ha violència que reps per part del pediatre, que això també és un temor, n'hi ha alguns que no és només ginecòleg, no, també hi ha pediatres que també seria un altre tema bastant bèstia.
Aquí també un altre cop, no estem obligades a portar el nostre fill al pediatre.
També, exacte. Sí.
També tenim opció d'escollir pediatre un altre tipus de medicina.
Sí. Ni de vacunar tampoc, que també és un altre tema que diuen que són obligatòries i no són ninguna.
Afortunadament no tenim obligació. Ni necessitat, si se'm pot permetre dir-ho.
Sí, molt bé. I crec que per acabar dir una sèrie de coses que crec que haurien de ser gratuïtes, que segurament en alguns països ho són, però en el nostre queda molt lluny, que és, per exemple, si cal, una revisió del sòl pèlvic, un osteòpata, unes classes d'hipopressius, el part a casa, que és molt car en aquest país, hauria de ser gratuït, una psicòloga, una doula, una assessora de lactància, una assessora de porteig, espais de tribu, espais nadons, espais de criança, una nutricionista, uns anàlisis de sang. És que el postpart no et fan res de tot això. És com, ja has parit. Vale. Ara amb totes les cicatrius físiques i emocionals.
Ara anem a mirar el nen i a tu ja res. Sí, sí.
Sí. Doncs tot això que he dit crec que hauria d'estar, hauria de ser una oferta gratuïta i tu triar la que necessites. Que segur que alguna les necessitaràs o t'anirà bé.
Sí, sí, més d'una segurament. L'assessora de lactància, de portets, la fisioterapeuta, és que totes aquestes... És que la majoria de dones ni saben que gairebé existeixen i ajuden tantíssim.
O si ho saps, les has de pagar i, clar, sí, va sumant.
Sí, sí, exacte. Uau, bueno, se'ns ha acabat el temps un altre cop, però sí. Uau, Rosa, o sigui, em trec el barret. Quina, o sigui, quanta saviesa que has posat aquí, que les dones, espero que ho apreciïn, dones i homes, però confio en que aquest podcast l'escolta més dones que homes. Això, crec que has dit tantes coses amb tant de valor que estic super agraïda i...
Gràcies a tu per deixar-me l'espai.
I això, i res, que espero que estiguis molt bé, que el teu fill també sigui un solet, sigui un nen. Sí. I això, moltíssimes gràcies per venir, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I si vols que seguim fent més podcast, si tens més coses a dir o si vols que ens centrem en alguna cosa especial, en parlem. Jo crec que aquesta temporada ja no ens donarà, però per la que ve podem fer, vale? I a vosaltres, oients, com sempre, dir-vos que si teniu preguntes, dubtes, comentaris, ho podeu fer al meu Instagram, terapeuta maternal. I com sempre vull agrair a la meva parella i al meu fill, que em donen moltíssim. També aquí el nostre tècnic de so del podcast, el Dani, i a la Ràdio Ciutat Tarragona, i a vosaltres, que m'escolteu. Sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.